Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Amb Raquel García.
Tens problemes amb la custòdia dels teus fills? Has tingut un accident laboral? Problemes de convivència amb el veí? No saps ni com solucionar-ho, a qui trucar, per on començar? Doncs no et preocupis. Ja sabeu que els dilluns és l'hora d'obrir una nova edició dels teus drets en directe. L'objectiu, doncs, oferir-vos aquesta informació que sigui un primer punt de partida per començar a resoldre els vostres dubtes. Així que si teniu alguna pregunta o inquietud sobre qualsevol de les àrees del dret, no dubteu en enviar una nota de veu. La veu us recorda quin és el procediment.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
O també ens podeu enviar un mail a almatí@radiosabadell.fm amb les vostres consultes. I per trobar les respostes ens acompanyen, com tots els dilluns, els advocats Jordi Català. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
I la Gemma Reynon, bon dia i benvinguda.
Hola, gràcies.
Ells venen sempre, doncs ja sabeu, del bufet Català Reynon, amb despatx a Barcelona, però que també trobareu a la nostra ciutat, a Sabadell, al carrer Església, número 7, al segon pis, o al telèfon 93-201-5727. Repeteixo, 93-201-5727. I en aquest dilluns de pluja comencem a escoltar els nostres oients amb les seves inquietuds.
Hola, buenos días. Trabajo en una empresa desde hace 20 años. Me están haciendo la vida imposible para que me vaya y yo ya no sé qué voy a hacer, no sé qué hacer más.
Bueno, sí, això és un tema complicat, no? Parlem de moving.
Sí, exactamente. Desde luego, dejar constancia de la situación que está sucediendo. Si la empresa es pequeña y viene directamente del jefe, del dueño, tal, yo haría pues un primer requerimiento advirtiéndole de que cese en esa actitud, y si no responde, pues podemos interponer una demanda pidiendo la extinción. Si podemos acreditar realmente la existencia de un móvil, la existencia de un acoso total por parte de la empresa al trabajador, podemos obtener una extinción del contrato con una indemnización equivalente al despido improcedente. Con lo cual, marcharse sí, pero sin nada no. Es decir, reclamemos, vayamos hasta el final. Si la empresa es grande, pues bueno, quizá sí que hay que notificarlo al superior jerárquico para que tome las medidas, y lo mismo en caso de que no se tomaran, pues también podemos poner esa demanda.
Uh-huh. A l'hora de reclamar, suposo que també és molt important, no?, tenir, doncs, proves, no?, que demostrin que realment, doncs, s'està patint.
Sí, és lo important en aquest tipus de procediment, una mica l'acreditació. Bueno, sempre ho és, no?, en el nostre món del dret i de la justícia les proves són pertinents sempre, però és veritat que aquí el que has de fer és realment demostrar que hi ha una actitud amb aquella voluntat de perjudicar-te, de que te'n vagis, d'amargar-te la vida perquè tu deixis de la feina i així no t'hagin d'indemnitzar amb un acomiadament, no? Llavors, clar, tot això s'ha de poder acreditar, s'ha de tenir testimonis o acreditacions de proves, ja sigui documental o del que hi hagi, però efectivament, si no, és ben complicat.
Uh-huh. Doncs això, la nostra oient que ens trucava, doncs, que tingui en compte, doncs, que a l'hora de reclamar, doncs, totes aquestes proves, doncs, seran de molta ajuda. Continuem.
Hola, tuve un accidente hace unos meses y me fui al hospital con la ambulancia, y cuando salí, mi sorpresa fue cuando fui a buscar el atestado, solo estaba la versión del otro implicado. Me echaban toda la culpa a mí y no sé qué debo hacer para solucionarlo.
Pues estamos en lo mismo que antes, es decir, los testigos, las pruebas, eso es imprescindible. Igualmente, cuando hay un accidente, pues bueno, cómo han quedado los vehículos, si se persona la policía, no hace caso en su atestado solamente a una de las partes, aunque el otro se lo hayan llevado, la policía ya sabe de que cada uno va a dar su versión, ¿no? Entonces ellos lo que van a hacer, analizando el lugar del accidente, analizando los vehículos, cómo han quedado, etcétera, pues va a ser una reconstrucción de los hechos, lo más próxima a la realidad posible. El atestado de policía es importante, muy importante, no obstante, admite y acepta prueba en contrario, es decir, que si tenemos otras pruebas que van en contra de ese atestado, pues también se pueden utilizar y el juez va a valorarlo todo conjuntamente.
Y ese aspecto que está comentando este oyente es muy usual o muy, muy común en el momento en el cual uno pues ha sido desplazado en ambulancia o ha perdido el conocimiento en ese momento o ya no ha podido atender a la policía en ese minuto, sino que se produce a lo mejor con días de posterioridad. Claro, todas las versiones son del que sí está. Y por tanto, pues evidentemente la Guardia Urbana o los Mossos, la policía que interviene en ese atestado, pues evidentemente recoge esa versión, pero no tiene por qué ser la definitiva en absoluto. Es decir, que yo, vamos, le animaría a que lo luchara porque no es nada anormal lo que le ha sucedido. Él no estaba, pues evidentemente cualquier aspecto siempre será desde el punto de vista del que estaba, que no de él. A partir de ahí, evidentemente, a lo mejor pues la lucha merece pues de una reconstrucción de ese accidente, de una pericial, de pruebas que a lo mejor en otro momento no serían necesarias, pero en este caso sí lo son. Por tanto, yo le animo perfectamente.
Clar, això és important, no? Animar doncs a que tu llena, que reclami, que malgrat es pensi, no, que tenen la versió.
Però és normal, és normal. O sigui, no és tan estrany, eh? Vull dir que ell no s'assusti de dir, "Oh, clar, mira, ara la culpa és mia." Diu, "No. Tu tranquil, que això és molt normal i que, per tant, el jutge tindrà que estar atent a que això va passar així, ell no hi era per dir la seva versió i, per tant, la policia només va agafar la versió de l'altra. Però, si realment es pot desmuntar, pues s'ha de fer.
Uh-huh. Com sempre descobrim en aquesta secció, hem de lluitar pels nostres drets, ens hem d'informar molt bé i ens hem d'assessorar i després, doncs, evidentment, reclamar. Continuem.
Hola, soy Ana, les llamo desde Tarrasa. Llamaba porque en el día de hoy, estando en periodo de prueba, teniendo un contrato en prácticas, me han despedido. ¿Es posible hacer algún tipo de reclamación? Gracias.
A ver, si estamos en un periodo de prueba y realmente es legal, es un periodo de legal, porque no olvidemos, también las empresas muchas veces ponen periodo de prueba y ala, y según la categoría profesional, pues ya sean los convenios o la normativa en último extremo, pues pone y establece cuál es el periodo de prueba correcto. O sea, para un administrativo no puedes poner 6 meses de prueba, ¿por qué no? Porque transgrede lo legal. A partir de ahí, lo que hay que mirar es si realmente estamos de verdad en el periodo de prueba. Si fuera así, realmente estamos dentro del periodo de prueba, pues esa es la condición. Es decir, el periodo de prueba sirve para que el empresario pueda evaluar las facultades, la prestancia, el nivel de trabajo, la calidad, todo del trabajador. A partir de ahí, si la despide, la ha despedido en periodo de prueba, efectivamente no hay derecho a reclamar.
Continuem.
Hola, bona tarda. El meu nom és Anna, truco d'aquí de Sabadell. La meva consulta és referent a que fa uns anys, el 2010, la meva exparella i jo vam fer un acord de separació, però ens la va fer una redacció a un advocat. Tenim 2 fills i ara resulta que la filla gran, que té 14 anys, no vol vindre amb mi, quan en aquest acord de separació que vam fer posa que setmanes sí, setmanes no, la nena tindria que estar amb mi. Però ara, degut a que crec que el meu ex li està explicant coses que no són veritat cap a mi, la nena es nega a vindre amb mi. Volia saber, davant d'aquesta situació, ja que va ser un acord que no es va fer per jutjars ni res, què puc fer? Gràcies, bona tarda.
Difícil, ¿no?, la situació que té aquesta oient.
Pues sí. Siempre decimos que todas las separaciones se han de hacer judicialmente, es mucho mejor, ¿vale? Un acuerdo, bueno, no deja de ser una prueba, es una prueba de una situación de hecho que se ha venido dando durante años y el juez va a tenerlo en consideración, desde luego.
Claro,
pero no es ejecutable,
2010, claro,
no es ejecutable, tenemos el procedimiento pendiente de hacer, con lo cual hay que ir al juez y poner un procedimiento en el que tengamos esa situación por escrito y con una sentencia. Y a partir de ahí, pues hacerle a la menor que cumpla con lo pactado o lo estipulado por el juez. A no ser que uno de los padres sea un desastre total, que esto también lo verá el juez en ese procedimiento, por eso hemos de pasar un procedimiento, pues el juez va a querer que el menor se relacione tanto con el padre como con la madre. Esto es beneficioso para el niño. Entendamos, y esto no se entiende fácilmente, que a un niño lo peor que le podemos estar haciendo es separarlo de uno de los padres. Por muy por poco que nos guste cómo es esa persona, es mucho peor no dejarle ver a su hijo, no dejar al niño disfrutar. Y entonces, pues bueno, en estas edades hay que intentar conseguir pues que eso se cumpla.
Uh-huh. Que passa que, clar, jo m'imagino, no? Lo complicat de la situació, no? Que si doncs, el jutge no ho ha determinat i, a més, la nena no vol, suposo que no serà fàcil.
Claro, no tenemos una sentencia para ir a ejecutar.
No, i a part, que la nena té 14 anys, em sembla recordar que ha dit 14 anys, clar, depèn del criteri que tingui, probablement pues, ja és, amb cert convenciment que ho deu dir-ho, pues, a lo millor sí que se'ns complica, però no per res, sinó perquè els nens de 14, de 15 anys, pues, evidentment que decideixen, i amb molta més facilitat que si no hagués un menor de 6 o 7 o 8, que llavors sí que pots dir que no tenen criteri, però clar, amb 14, per molt que a lo millor, és veritat, segurament, ha sigut el pare el que ha dit coses dolentes i l'ha fet veure d'una mare que no tal, però bueno, són situacions molt complexes que efectivament mai es pot esbrinar si és culpa del marit, si és culpa de la dona, si és culpa de la pròpia nena, vés a saber. I el que sí que és veritat és que la nena té el seu parer i pot causar verdaders problemes.
Es poden reconduir, Jordi, aquestes situacions? Per
sí, però no un jutge, potser. O sigui, de cara a la nena, no és un jutge el que la farà, obligarà a fer coses. Home, els jutges, dic una cosa, ens consta perfectament que ells fan tot el que poden en aquell moment, en aquell espai de temps en quan el nen està dins dels àmbits judicials, però evidentment no és el lloc. Segurament tindria que suportar de mitjans psicològics i alguns
terapia
centres...
Terapia familiar està muy bien i consiguen una aproximación entre los cónyuges, de los menores con los padres...
Clar, tot això ajuda, no? I suposo claro, que si el jutge claro. determina que doncs, aquesta nena ha d'anar amb la seva mare, al final això també, el temps de passar, de mantenir aquest temps, aquesta relació, també potser pot ajudar.
No, i el que sí que pot fer el jutge és obligar, exigir a que la nena vagi a un centre de psicologia per veure, per analitzar si realment els motius que està donant ella per dir no vull anar amb la mare doncs estan suficientment fonamentats, si són a consciència... O simplement és perquè el meu pare em diu, perquè m'han dit, perquè m'han explicat... Que
o
la perquè meva mare...
mi madre no me deja salir de noche, porque mi madre me hace hacer los deberes...
O vés a saber,
estudiar,
i tot això, un gabinet psicològic, pues, ho extrau, val? Treu la realitat d'allò, i a partir d'aquí el jutge té informació per saber què ha de fer.
Doncs, com sempre, totes les vostres consultes reben la seva resposta, o si més no, una petita informació d'entrada que segurament us ajudarà doncs, a resoldre doncs, aquests problemes. Moltíssimes gràcies, Jordi i Gemma, que vagi molt bé la setmana.
Un plaer, com sempre.
I a vosaltres us recordem que trobareu el Bufet Català Rainon a Sabadell, a la nostra ciutat, al carrer Església número 7, al segon pis, o també al telèfon 93 201 57 27.